Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui un home que fa de tot, dirigeix, escriu llibres, articles, guions, cançons, fins i tot alguna vegada també s'atreveix a actuar. El petit de 8. 8 germans, això ja no es veu, avui dia. Enamorats de la cultura i un home que sota la banda sonora de John Lennon també ens va ensenyar que vivir es fàcil con los ojos cerrados. Ara acaba de publicar nou llibre, Queridos Niños, on reflexiona sobre la política i el periodisme resseguint la campanya electoral d'una candidata aparentment fictícia. David Trueba, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com sí, estàs, David?
Molt bé.
Escolta'm, m'han dit que no tens WhatsApp?
No.
No tens WhatsApp?
No.
Per què?
Perquè és, el WhatsApp dona l'ocasió d'una conversa molt llarga amb missatges escrits. I crec que el missatge convencional a l'SMS és més econòmic. I com no tinc xarxes, no tinc aquesta devoció per la comunicació, si no és una comunicació cara a cara, pues no ho necessito.
Tu no estàs enganxat al telèfon? Mai ho has estat?
No. Ara el telèfon t'enganxa perquè a vegades no estàs a casa i és la manera de llegir el diari o de parlar amb gent, però és un enganx artificial per a mi. Si estic a casa, el mòbil està abandonat.
Jo a vegades penso que seria molt més feliç si rebés menys WhatsApps.
Sí, i tant que sí.
El que passa és que quan en rebo un, normalment tinc la necessitat de contestar-lo i aquesta immediatesa, no?
Sí, a tu, també...
a tu això no et passa?
No, jo tenia aquesta necessitat i per això no amava el WhatsApp, perquè era una obligació que et prenia la jornada, no?
I aleshores, amb què el substitueixes? Amb missatges? Amb correu electrònic? Amb què? Perquè clar,
d'alguna... Ho substitueixo amb l'alcohol i el sexe.
Quina sort.
Sí.
Escolta'm, David, crec que fa una mica més d'un any que et van venir a veure amb el Suplement a Madrid, ens vas obrir les portes de casa teva, amb aquella estanteria tan fantàstica, amb obres d'art, en plena pandèmia. Suposo que en aquella estanteria que tens, ara hi tens un altre llibre que és el teu, o no col·lecciones els teus llibres?
Bueno, sí, no fa col·lecció, però sí tinc sempre exemplars i de les edicions internacionals també perquè has de tenir molta gent que arriba i no ho coneix i... Ah, tens el teu últim llibre? Sí, toma.
És una cosa molt egocèntrica, no?, col·leccionar els teus propis llibres.
Sí, sempre és una estanteria que és com si no la miressis, no? Mm. Està present, però no està present.
David acaba de publicar Queridos Niños, aquest llibre que segueix la campanya electoral d'una política retratada a través dels ulls d'un periodista gran, cínic, alcohòlic, fumador, que és conegut com l'hipopòtamo. Suposo que...
Sí, ho té tot.
Ho té tot. Sí, que a més a més...
Tots clar... els defectes d'un personatge principal posats en la primera pàgina.
Que l'hipopòtam, més enllà de ser un animal corpulent, i aparentment tranquil, també és un assassí letal quan s'ho proposa, no?
És veritat. L'hipopòtam és molt perillós i és una peça de caça que de gran categoria i molt apreciat a l'Àfrica, sí. És una caça que es fa un riu i que necessita molta gent per acabar amb ell com el personatge del llibre.
Tenim molts hipopòtams a la professió, creus?
Jo crec que sí, que hi ha persones sense escrúpols a les professions, a totes les professions, però ara tenen massa poder a la política, alguns d'ells. No especialment en primera línia, perquè no són els candidats, però són persones que estan darrere els candidats. I a vegades són persones que pensen que la seva manca d'escrúpols és pràctica, és pragmàtica, els dona bons resultats. Com si... al fi justificar els mitjans, no?
Crec que el llibre neix més o menys l'any 2004. Tu aleshores eres vicepresident de l'Acadèmia del Cine Espanyol i t'ofereixen un càrrec polític, no? Mm-hmm. I dius que no.
Exacte. I és l'observació del que ha passat amb el que ha dit que sí a la proposta que m'havien fet, que m'ha fet pensar que estaria bé fer una projecció del que seria la teva vida si haguessis dit sí, no? Si haguessis dit, bueno, jo puc fer-ho, no? I et sents valent, no? Amb l'ego de m'han demanat de fer això. I eres triturat sempre per la maquinària política, perquè la política té una, jo crec, un costat de trituradora de carn important, eh? I has de ser un professional per aguantar la política, per sostenir.
És a dir, tu durant aquests 15 anys, o el temps que va durar aquesta persona en el càrrec, te la vas...
No, la persona va durar un any i mig.
Un any i mig. Te la vas mirar des de la tribuna pensant això que jo m'he estalviat.
Exactament, no. I què hauria fet jo? Què hauria passat amb mi? Què haurien fet de mi els mitjans, els companys, els polítics, els uns i altres? I això jo crec que és un bon exercici sempre. Jo crec que la novel·la et dona una possibilitat d'entrar com lector, d'entrar en personalitats que no són la teva, en situacions que no són les teves, i això és molt interessant, i jo crec que hem de fer-ho a la vida, no? És això que diem empatia, que és una paraula que utilitzem molt però que no sabem el que significa. Empatia és posar-se a la posició d'un altre, no?
Aleshores, clar, en algun moment et vas plantejar dir que sí?
Durant 15 segons el meu ego va demanar la seva presència a primera fila. I jo crec que la meva, no sé si intel·ligència, però sí la meva sensibilitat va dir: però David, què fas? No? Què fas? Què penses? Que les professions no són professions que demanen un ofici, que demanen una pell especial, no? És com la gent que diu: jo m'agradaria molt ser director de cinema. I sempre penses: però tu penses el que és passar un filtre laboral com aquest, que fas una cosa amb un grup de gent de 100, 200 persones, tots en la mateixa direcció que tu has de marcar, i després les crítiques, la presència social, tot això és una cosa que és un filtre professional, i has de tenir una vocació total per fer una pel·lícula, per fer una novel·la, perquè si no això és com la política. Si tens una vocació política, si tens una personalitat que et diu: aquesta és la meva vocació, és una feina, jo crec, molt maca. Però si no, eres una persona triturada en 15 segons.
Per què creus que et van venir a buscar tu?
Perquè la política necessita sempre el prestigi de persones que no estiguin a la política. Els utilitzen i els lancen a la paperera, però... I jo crec que, bueno, a aquest moment han pensat: bueno, és un gestor que ha fet les coses bé en un moment dramàtic de l'Acadèmia de Cinema, que estava morint. És una persona que té un discurs polític, que té un prestigi, no sé si fan enquestes o qualsevol cosa, però jo crec que has de, si entres a la política, has de tenir en compte que la política no és, no, és més salvatge que altres professions. Eh? Mm.
Tu consideres que formes part del sistema o no?
Sí, sempre. El sistema és tot. Els antisistemes són part del sistema. El sistema necessita antisistemes. Per dir, aquesta persona també, també. El sistema és tan generós, que agafa els antisistema i diu: tu faràs el paper d'antisistema, que és molt important perquè el sistema continuï. El sistema és, no existeix. Aquesta gent que té una sensació de conspiració, no. El sistema és els interessos de la gent. Els interessos de la gent són els diners. Així que els diners manen sobre l'organització, però manen perquè els hem donat la importància màxima. Jo sóc una persona antisistema moltes vegades en la meva vida íntima, perquè sóc una persona que no dona massa importància a coses que altres persones donen la més important importància. I no sé, no... Jo crec que m'escapo de moltes coses perquè no tinc ambició en algunes coses, no tinc luxúria ni avarícia desmedida, i això et dona una possibilitat de ser una persona cabal.
Tu treballes per diners?
En general, no. En general he trobat l'equació perfecta. Fer les coses que m'agraden i estar ben pagat per les coses que m'agrada fer. I sempre he comprovat que quan faig les coses, o quan feia, quan era jove, coses que no eren exactament la que m'agradava, la cosa que jo pensava que havia de fer, és una cosa que o ha sortit malament o no m'ha donat el rendiment econòmic que m'han donat coses que he fet amb tot el carinyo i sense pensar els diners que em donarien. I crec que és un consell bo per moltes persones. Jo crec que quan fas feines amb passió, amb vocació, amb dedicació, són feines que són molt agradables perquè no tens la sensació de treballar quan les fas. Però això no és una cosa que pot arribar a tothom, no? És una cosa que arriba a persones que estem a lo millor en professions més artístiques, no? Però jo crec també que quan una persona és carpinter o camarer i adora la seva feina, ho fa molt bé i és una persona molt valorada professionalment.
Dius, jo no dono importància a certes coses per les quals molta gent es mou, no? A què no dones importància?
No sóc una persona massa ambiciosa, no tinc un ego, no competeixo amb altres persones, no sóc una persona que sigui alterada per l'èxit d'una altra en la meva professió. Sóc una persona que ha acceptat molt bé un paper secundari quan m'han donat un paper secundari als premis, a la rellevància, a la significació. No sóc l'escriptor més important d'Espanya, no sóc el director de cine més important d'Espanya, i això em dona una posició que a mi m'agrada, que està molt bé i que considero justa.
Dius que no treballes només per diners. En què t'agrada gastar-te'ls, els que tens?
És que sóc una persona sense... El meu assessor fiscal a vegades em truca i em diu: què fas, David? Has de gastar més. I jo, però en què? Si totes les coses en què m'agradaria gastar no et fan factura, no? No, em gasto el diner, jo crec, en llibres, en discs, en música,
viatjant,
en
no?
concerts, viatjant, en... No sóc una persona que adori els restaurants aquests d'alto copete, excepte una vegada amb els amics, que és com un homenatge, una cosa així. Que sóc una persona molt modesta, que està sempre buscant un restaurant que sigui casolà, que estic buscant un cotxe que no sigui important al carrer, que sigui un cotxe discret però eficaç, i la resta de coses és que no m'interessa.
Tampoc t'interessen les herències, no?
No, estic completament en contra.
Per què?
Completament. Jo crec que fan un dany increïble a la gent. Un dany increïble. Si tu vols fer un dany al teu fill, dona-li una herència. Gran, important. Si dones una herència que és un pis o una, no sé, uns diners que són per sortir, no?, dels problemes i tal, bueno, ho puc tolerar, però he vist moltes biografies i moltes persones interessants que tenien coses a fer que han acabat presos de la seva herència i presos de la vocació dels seus pares o dels seus avis. Jo crec que la herència és una cosa que es qüestionarà molt més en el futur, perquè jo crec que fa la infelicitat i la divisió familiar, moltes vegades també. Hi ha molts germans que no es parlen per culpa d'una herència.
Els has explicat als teus fills ja que no els hi deixaràs l'herència o no?
Sí. I em van dir, ho van comprendre i van pensar que era una bona idea, i m'ho diuen sempre. Quan jo li dic: aquesta casa, aquesta tal, i em diuen: no, però papa, si ja has dit que no ens deixaràs res. No, jo crec que estan convençuts i pensen...
Potser ja tenen un pla de pensions, ja, per ser...
No, jo crec que pensen que han de guanyar la seva vida per ells mateixos fent les coses que li agraden fer. Jo crec que he sigut un mal padre en aquesta cosa, perquè no he donat un sentit pràctic ni ambiciós als meus fills, sinó que els he inclinat per fer feines de vocació, fer feines que completin la seva idea de què és una vida feliç.
Et poso una cançó, va. Let me take you down, 'cause I'm
going to Strawberry Field. Aquesta no l'he posat mai. Nothing is real.
És d'aquelles cançons que no et canses, no? Bueno, jo no em canso de sentir-la.
I has vist que és una cançó que ha trepat en la qualificació de bones cançons. No estava mai en la llista de les 100 cançons més importants. Hi havia altres cançons dels Beatles i ara comença a ser una de les cançons preferides de la gent.
Què penses quan sones aquesta cançó? Et fa mandra perquè t'aboca una pel·li que ja ha passat? Perquè a vegades la música ens porta la nostàlgia del temps aquell, no?
No, així, és veritat que a mi em recorda la pel·lícula Vivir és fàcil, i em fa feliç perquè ha estat una experiència molt bona i una pel·lícula que et dona moltes satisfaccions, però també penso, quan l'escolto, a La pobresa, que és la raó per la que el John Lennon l'ha fet, no? Que és que l'Almeria del 66 les recordava molt a l'orfanat que havia al costat de la casa de la seva tieta, no? I jo crec que continuem, especialment la gent que tenim una vida còmoda, continuem a estar espantats per les condicions de vida d'altres persones. I això és una cançó que et dona una miqueta d'insistència en que tancar els ulls és problemàtic. Mm.
Deixem tornar al Queridos Niños, que és l'últim llibre que ha fet el David Toreba. Parla dels periodistes, parla dels polítics a través d'aquesta candidata que és l'Amèlia. En definitiva, parles de la democràcia, de la salut democràtica també, no? D'aquest país, que és un país jove democràticament, no? Perquè només tenim 40 anys, i que va cap on va.
Sí, bueno, jo crec que la democràcia necessita una visió crítica, no?, dels ciutadans. Els ciutadans han d'estar formats, han d'estar informats, han d'estar educats, han de tenir ganes de participar a la política, de premiar i de castigar els polítics quan fan les coses bé i quan fan les coses malament. I sense això, amb una participació solament com la participació del hooligan, soc d'aquest partit o això m'agrada, detesto això, és una participació que jo crec que és molt dolenta per la combinació de la sobirania popular i la gestió. Mm.
A vegades als periodistes ens toca fer el paper de fiscalitzador, no? I la manera com ens valora la societat també ha anat canviant. Mm. Hem perdut molt de pes i molta veracitat o molta credibilitat, no?
Sí, jo crec que els periodistes han de fer una reflexió, perquè hi ha vegades que la defensa generalitzada de la professió és una... Jo crec que és falsa. Quan parles amb intimitat amb periodistes, pensen com tu, són crítics amb les coses que es fan, amb la direcció de certs mitjans, amb la participació d'una nova versió de la informació política que és completament partidista, que té una relació amb els partits de dependència, amb la fabricació també de documents, amb la fabricació d'informes, amb la mentira. I això és una cosa que jo crec que el periodisme no pot passar per alt, no? Jo crec que el periodisme ha de ser crític amb el periodisme precisament per reivindicar el periodisme quan està honestament fet. I això és un problema de totes les societats, perquè Donald Trump va guanyar les eleccions americanes dient que la crítica periodística no li afectava. I era veritat. Tenia raó ell. I els periodistes han fet una, jo crec, una pugna molt interessant per arribar a recuperar el crèdit i el prestigi. I a la fi han sigut els responsables de la desfeta de Trump, més que el candidat demòcrat. Jo crec que el periodisme ha fet una bona tasca amb el trumpisme, però el trumpisme ha assenyalat el gran problema que tenia endins el periodisme.
Dius que és un ofici que funciona com una escombreta del vàter, no?
Sí, a vegades sí.
A veure, explica-m'ho bé, això.
Bueno, l'escombreta del vàter és una cosa que a ningú li agrada, que no és la primera cosa que presentes a la gent quan arriba a la teva casa, però que és una cosa que té una utilitat important, no?, pels invitats i per les persones que habiten a la casa, per la convivència. I jo crec que una democràcia sense periodisme no és democràcia, sense periodisme lliure no és una democràcia.
El més petit de 8 germans, començàvem a explicar-t'ho al principi. Què eres, el protegit? El mimat? L'oblidat? Com... Perquè, clar quan era sou tants, no?
Sí, és veritat. Era el protegit per la meva germana, que és la tercera per darrere, i l'única hermana, l'única filla de la casa. I ella em protegia perquè jo era
set homes?
Set homes i una dona.
Uau.
Una dona amb una fort personalitat i... que ara és professora de matemàtiques, així que és una persona important.
Pobre, quanta feina, no, de petita? Haver de conviure amb set nens, set germans.
Li fèiem totes les coses horribles, que de pintar-li la cara amb rotuladors a les seves joguines i a les muñeques i tot això. També he sigut oblidat, perquè els meus pares no ho sabien, no podien controlar el que feia i estaven una miqueta fatigats. Tampoc sabien el curs que estava a l'escola, no? Les sonava xino, no? I, però també, sí, també t'he estat protegit. I el que jo crec que ha sigut la sort és que tenia una quantitat d'informació diària increïble, perquè els meus germans arribaven, uns de l'universitat, altres de l'escola, i jo estava allí, era molt petit, i escoltava coses que eren fantàstiques, no? Informació que la gent no tenia. Era, jo era un... una persona que escoltava les cançons de Leo Ferrer, de George Brassens, de Leonard Cohen, de Bob Dylan, quan tenia 3 anys. Això és una cosa magnífica, no? O sigui, en comptes d'escoltar les cançons de infantils i les cançons tal, que, bueno, a vegades la meva mare em cantava una, però la resta eren cançons importants, i jo crec que està molt bé. Jo crec que un problema dels fills ara és que estan massa protegits per l'arxiu de coses per fills, pel·lícules per nens, llibres per nens, música per nens. No, això és horrible. Jo crec que els nens tenen coses que estan bé per als nens, però també han d'experimentar una miqueta coses que són més d'adults, però que tenen una significació a ells amb el pas del temps. Mm.
Hi ha dos germans que crec que els vas perdre ja. Mm. I això et va condicionar molt també la manera de tu expressar-te artísticament, no?
Sí, bueno, jo he escrit un llibre que quan feia 25 anys que havia publicat la meva primera novel·la, Abierto toda la noche, que es diu Ganarse la vida, i és un llibre petit que ha publicat Anagrama en els Quaderns, i que és un llibre en el que explico la rellevància de la significació de l'arribada de la mort tan temprana a la teva informació. També és una altra cosa que és el mateix que parlàvem. La informació de la mort no és una cosa que està present per als nens, excepte en el cas que la mort arriba a l'entorn familiar d'una manera dramàtica, que no és un avi, sinó que és un pare, una mare jove o un germà, no? I en el meu cas ha arribat quan tenia 9 anys i ha canviat completament la meva percepció de la significació del que fem en aquest món i del que hauríem de fer amb la nostra vida. Jo crec que és també important aquesta significació de l'amor que no està present ara als nens perquè no habiten amb els avis i que no tenen una... estan protegits de totes les notícies dolentes de la vida. Jo crec que és important perquè et canvia molt el cervell i et canvia molt les com diríem, les prioritats de la vida, no?
Tu has entès què hi fem?
Jo crec que som imprescindibles e innecessaris. Jo crec que la significació de les persones és arribar a comprendre que som vitals, que som la cosa més important que hi ha al món, però també som una cosa que al món pot existir sense nosaltres. Aleshores, qual és la combinació d'aquestes dues idees contradictòries? Hem de fer el món habitable per les persones que tenim al costat? Hem d'intentar millorar amb nostra presència la condició humana i no fer-la encara pitjor del que és. Jo crec que és una participació que no té molta significació en termes d'una enquesta general, però té molta significació en termes d'intimitat i de particularitat. Jo crec que deixar un costat teu, un portal, un carrer teu millor del que has trobat és una, sí, jo crec que una obligació i un plaer.
No se m'acut millor manera d'acabar. David Trueba, moltes gràcies.
Gràcies a tu i bona sort.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.